Salutacions de nou, us torna a parlar aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. Ja en la segona hora, tot seguit, repassarem les novetats cinematogràfiques, aquesta vegada amb Ramon Gras, crític de cinema. També comptarem amb les bones recomanacions de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló, que, per cert, ens continuarà parlant, ens continuarà aportant consells per aprimar-nos de forma saludable. I no faltaran un dia més les opinions a l'enquesta de la setmana dins la secció El pitjor del pitjor, dedicat als Oscars, amb Laura Aznar. Tot això i moltes més sorpreses en el primer cafè de Ràdio Estel. Però abans, Sara Cruz, molt bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
Amb la Sara el que fem ara és repassar els titulars més importants a aquesta hora.
Comencem amb una notícia que coneixíem fa uns minuts. El president d'Ucraïna ha deposat Víctor Yanukovych. Està hospitalitzat en estat greu en un hospital de Moscou, segons informa l'edició digital del diari rus amb més tirada al país. Segons aquest rotatiu, que cita una font anònima, els metges sospiten que Yanukovych, de 63 anys, ha tingut un infart. De moment, però, com admet el mateix rotatiu, aquesta informació no ha pogut ser confirmada de manera oficial. Recordem que hi ha una ordre de recerca i captura de Yanukovych dictada per les noves autoritats d'Ucraïna. I mentrestant, el president Barack Obama ha comunicat al president rus Vladimir Putin les sancions decidides per l'executiu nord-americà. Obama ha insistit que encara hi ha un camí per solucionar la crisi d'Ucraïna per vies diplomàtiques, segons la Casa Blanca. De moment, tant els Estats Units com la Unió Europea han rebutjat un referèndum que consideren il·legal. Ahir va ser un dels temes, per cert, que es van tractar entre els 28 caps d'estat i de govern a Brussel·les. A casa nostra, la Generalitat farà seguiment de la menor que va pallissar-ne una altra. La Fiscalia de Menors ha derivat aquest cas a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència perquè l'agressora de 13 anys no pot ser imputada per un delicte. Les Escolàpies de Sabadell, que és on estudiava, l'han expulsada del centre i asseguren que ja l'havien castigat altres vegades pel seu comportament violent. La víctima, de la seva banda, també rebrà un seguiment especial amb psicòlegs i educadors. I en esports, el Barça de bàsquet té a tocar els quarts de final de l'Eurolliga després de pallissar el Fenerbahçe ahir per 93-73. Els de Xavi Pasqual, invictes després de 9 jornades del top 16, poden segellar matemàticament avui el seu pas a la ronda següent si el beneficien altres resultats.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 2777. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Nou i quatre minuts, Carme Planas, bon divendres. Què tal?
No sé, aquí us veig molt fresquetes després d'ahir d'estar tota la nit de juerga, no?
Sí, la veritat és que, Sara, com va anar ahir els Premis Zapping?
Molt bé.
Sí,
molt,
t'ho vas passar tant, bé,
molt,
eh?
Molt, molt, molt.
Molt bé, no? Jo aquest dematí veien les notícies, anirava a veure si us veia, però no he tingut aquest. No?
És que era molta gent, Carme?
Ja.
Molt xulo, superben organitzat. Hem de felicitar la nostra companya Montse Bros, perquè...
Molt bé.
Déu, eh?
Fantàstic. Doncs, molt bé.
Sí, tot, sí, no. Perfecte.
Però ben despertes que esteu avui, eh?
Mira, és que ja bé, estem fetes, Sara.
Que sí.
Ja ho aguantem tot.
Ah, ja ho veig.
Sort que és divendres, eh? També cal dir-ho.
Això és bo. Escolta, bueno, digue'm. Doncs a veure, avui són dues santes. És Santa Perpètua i Santa Felicitat. Una era mestressa i l'altra era la criada. I les dues van morir màrtirs. També, 1991, es funda l'Institut Cervantes. 1972... Vicente Enrique y Tarancón, cardenal, és anomenat president de la Conferència Episcopal. 1966, ojo, això que us explico, perquè això, vosaltres sou molt joves, igual només ho heu vist per vídeo, això, 1966, memorable bany hivernal del ministre Fraga Iribarne, amb banyador,
he vist imatges,
a la platja
això,
de Palomares, sí, on ho va fer amb l'ambaixador americà i per demostrar que no hi havia radioactivitat. Això ho he vist moltes vegades.
Sí, sí, tant, i tant. Memorable. De fet, hi ha una cançó a la Trinca que recorda aquest fet.
Això mateix, exacte, exacte. A veure, 1951, com a conseqüència de la vaga de tramvies, l'alcalde Baró de Terrades és substituït per Antoni Maria Cimarró. 1876, Alexandre Graham patenta el telèfon, imagina't. Força important, això,
Què faríem, escolta, allà d'avui, sense telèfon?
Què faríem sense telèfon, Vull dir que tot el dia aquí mirant, a veure, una altra. El 321, l'emperador Constantí declara el diumenge Dia del Sol, en lloc del dissabte jueu. Naixements, 1963, Carlos Bardem, actor i guionista. 1961, Luis d'Oreste, regatista. 1957, Robert Harris, escritor britànic. 1936, Antonio Mercero, director de cinema i de televisió.
Ah, farmàcia
Avui,
guàrdia.
Moltes coses, Vull dir que, escolta, quants aniversaris...
Però n'hi ha una
que
deixem
per final, aquí una,
perquè és molt
una,
important.
Que ho fem amb tot el carinyo. Doncs mira, és per la Carlota Jordana, que avui fa 4 anys. És una nineta moníssima, preciosa i dolça, que sí, Mercè? Doncs, la feliciten els seus avis, els seus pares, els seus tiets i, sobretot, la seva padrina i tieta, Mercè. Doncs, i com que sabem que li agrada molt, molt una cançó, doncs aquí va la cançó que li cantàveu vosaltres.
Li cantàvem, sí, jo i la meva germana. Oh, Charlotte!
Molt bé, doncs
l'escoltem. Li felicitem, l'he emocionat i tot, Carme.
Oh, ja ho veig.
Doncs, és que ens l'estimem molt, a la Carlota.
Clar que sí, com no. A més, me l'has mostrat aquí amb el telèfon, és una monada.
Doncs sí, felicitem aquests 4 anyets de la Carlota.
Un petó
molt fort per ella. Gràcies.
A vosaltres, fins dilluns.
Ràdio Estel. L'actuació humana, quan tendeix a promoure la dignitat i la vocació integral de la persona, la qualitat de les seves condicions d'existència, la trobada i la solidaritat dels pobles i de les nacions, és conforme al designi de Déu. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, suplement especial primer aniversari del Papa Francesc. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. El 8 de març, les 4 estacions de Vivaldi sonaran a la Basílica de Santa Maria del Mar amb el violinista Rodion Zamuruev i l'orquestra Russian Musical Ensemble Victoria. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Venda d'entrades a Ticketmaster, El Corte Inglés i Santa Maria del Mar. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens pomes Fuji en safata per 2,25 euros al quilo.
I cabdells d'enciam en safata per 1,49 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor Ponès. Oh, oh, oh.
Els divendres a aquesta hora ja sabeu que arriben les naus misterioses de l'Àlex Vintró, però aquest divendres les naus misterioses no han aterrat el primer cafè, Sara.
Estem buscant encara, Mercè.
Encara les estem buscant. Esperem que la setmana que ve retornin. Però, a canvi, avui tenim un dia gloriós. Ramon Gras.
Molt bon dia. Com estem, Mercè?
Com estàs?
Molt bé. Molt content d'estar aquí.
Doncs el Ramon, crític de cinema, entre d'altres coses. Avui, de què ens vols parlar? Primer de tot, m'agradaria que donessis a conèixer aquesta secció.
Sí, aquesta secció és
excepcional d'avui.
Excepcional d'avui, puntual. Es titula Reflexions filosòfiques al voltant del cinema d'actualitat. I hem triat aquesta cançó, Glory Days, no només perquè és una de les més emblemàtiques del Bruce i del seu disc Born in the USA, Cavall de Batalla, sinó perquè és una cançó que, amb una aparença frívola completament, té una reflexió filosòfica al darrere, soterrània, a nivell de, diguem, de nivell freàtic, sobre el pas del temps i sobre la maduresa de la persona.
Ens ha quedat clar.
Aquest noi és un pou de saviesa, eh?
Molt bé. Ramon, vinga, va, comencem fort, eh? Aquí a nivell, Sara, eh?
Sí, estic espantada i tot, eh, Ramon?
Vinga, el que farem, si us sembla, com que la setmana passada no vam tenir tampoc, vam fer aquell debat pre-Oscars, per cert, els Oscars, que n'hem parlat molt, aquesta setmana, el primer cafè, però una valoració ràpida del Ramon Gras.
Sobrevalorats, completament.
Home, no diguis això, Ramon.
Sobrevalorats. No, a nivell...
Tira tota la feina d'una nit per terra.
No, a nivell de la retransmissió de Ràdio Estel va ser impecable, l'equip va ser molt complet, els tècnics i les persones, els periodistes que van intervenir d'un nivell molt elevat, però el que va ser la pròpia gala, molt millorable respecte a altres anys.
Faltaves tu, Ramon?
No és aquest
el
motiu.
I que consti que et vam convidar, eh? I tu no vas
poder. No vaig poder venir.
Bé, però el que sí, els premis en si, 12 anys d'esclavitud, creus que eres la millor pel·li?
Clarament,
eh? Molt bé. I Gran Estafa Americana no se'n va dur res.
Una mica injust. Aquí,
injust?
Sí, sí. Trobo que les interpretacions mereixien més recompensa, certament.
Vinga, va, doncs va, anem al fet. Avui volíem parlar això, com que la setmana passada no vam tenir les naus misterioses amb les estrenes del divendres. Parlem una mica, recuperem alguna estrena perquè val la pena, alguna pel·lícula que es va estrenar el cap de setmana passat, però també parlarem de les estrenes d'avui, d'aquest vespre.
Sí, començarem amb una estrena d'aquesta setmana i després proseguirem amb les estrenes més destacades de la setmana anterior. No? La pel·lícula més interessant d'aquesta setmana, no tant intrínsecament per ella mateixa, sinó per el que suposa, és 300, El origen d'un imperio. Una pel·lícula d'animació sobre tot el conflicte de les Termòpiles en el qual s'enfrontaven l'exèrcit grec d'Esparta contra els perses en el context de les guerres mèdiques. No? Per què és interessant aquesta pel·lícula? Perquè simbolitza la lluita entre Occident i Orient. Perses contra grecs, que ara es reprodueix d'una altra manera entre els Estats Units i la Xina.
Doncs escoltem-ho.
Himself, taught never to retreat, never to surrender, taught that death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans, the finest soldiers the world has ever known.
It's quiet now. They came through the blackness.
Doncs bé, aquesta pel·lícula és interessant, sobretot, perquè s'emmarca en aquest enfrontament entre l'Occident capitalista i les potències emergents capitanejades per la Xina, oi? En aquest context, doncs, d'inicis del segle XXI, en el qual hi ha hagut un trencament d'aquest domini d'aquests 20 anys de superpotència als Estats Units, després de l'enfonsament de la Unió Soviètica, i que els emergents, amb Xina, en certa mesura la Índia, els països BRIC, i al darrere països com Turquia, com Corea del Sud, com Mèxic, s'estan obrint camí, no? Quin és el factor interessant? És a dir, la guerra psicològica. En quina mesura la propaganda, la guerra indirecta, és a dir, al final, el desenllaç de la Guerra Freda va ser fonamental el fet de que el relat americà, entre altres coses, va acabar sent més convincent que el relat soviètic. La vida era més simulada en el bloc de l'est que en el bloc occidental, la qual ja és dir molt, perquè ja com van anticipar els grans filòsofs del segle XX, quan parlaven doncs, de l'home massa, l'home unidimensional, etc., entraven en una gran decadència. Però és que en el món d'Orient era encara molt més gran aquesta decadència. És a dir, s'emmarca en aquest context de guerra psicològica entre l'Occident una mica en declivi i l'Orient que emergeix amb força, però amb certs conflictes.
Vols repassar breument els protagonistes d'aquesta pel·lícula? Sí. Amb quina et quedes? Amb quin o amb quina?
Amb Eva Green, perquè és molt guapa.
Directament. Sí. I el director, què tal?
I els ulls tenen un punt de misteri. El director té un nom curiós, Noam Murro, jo crec que per això ja mereix ser recordat.
Escolta, és una pel·lícula molt interessant perquè barreja molt, de manera molt intel·ligent acció amb drama, Ramon.
Exacte. Això és molt complicat. En els últims anys hem vist com la tendència natural de la gent és buscar una sobreexposició, diguem-ne, dels fets, de les explosions, tot molt efectista. En canvi, tota la part dramàtica i l'evolució psicològica dels artistes queda en un segon pla. I aquí veiem com ja està molt més ben trenat.
Molt bé, Ramon, jo crec que tens ganes de passar a l'estrena de la setmana passada, eh?
És que trobo que hi ha una pel·lícula de la setmana passada que és molt interessant.
Que t'agrada molt.
Sí. Per què? Gun. Gun és una pel·lícula en si mateixa totalment mediocre. És una pel·lícula molt poc interessant, però és una metàfora de tot el que està passant en el món actual, i particularment doncs, en el món de la península ibèrica, d'Espanya i de Catalunya. Escoltem les primeres notes de la pel·lícula.
El sábado hubo un tiroteo allí. Murió desangrada. Hace 5 años que es un distribuidor de armas, fusiles de asalto, escopetas, fusiles automáticos. Esas son las cantidades que creemos que mueve. El M16, el MAC-10, el P90 probado por el tiempo. He cumplido mi parte del trato.
Doncs Gun, aquí tenim aquesta pel·lícula. Hi ha diversos elements, no? De fons, que tenim? La decadència d'aquest món de la Motown, de la indústria automobilística de la zona dels Grans Llacs, de Chicago, Michigan, Detroit. Aquest món en el qual es produeix l'ocàs d'una societat quan una bona part de la població perd el propòsit, perd el sentit de la seva vida, no? Amb el dramàtic desenllaç doncs, de la indústria automobilística en el centre-nord dels Estats Units, es produeix l'auge de la violència, de la delinqüència, de les vides erràtiques, de les persones que fugeixen.
I, escolta, surt Val Kilmer.
Sí, d'això és el que jo volia parlar. La pel·lícula en si busca una mica la part més efectista d'això, no entra en els problemes de fons. Però la figura clau és Val Kilmer. Per què? 50 Cent és un actor mediocre que no mereix el millor comentari, i en Alain McCord també. Quina és la qüestió de Val Kilmer? Val Kilmer és una figura que es va cremar massa ràpid, és a dir, era un jove talent molt prometedor, però el seu millor paper és el de McMurdigan a Willow, que ell feia, doncs, de...
Sí, una... totalment d'acord.
Estàs d'acord? En aquell moment que anava en aquella carrossa vestit de dona, era un moment brillant. Després, perquè era un jove amb talent, un jove amb un talent natural, en plan, diguem-ne, Marlon Brando, que tenia una tècnica, però que destacava, sobretot, doncs, per la seva intuïció, i es va cremar massa ràpid, no? En aquesta pel·lícula, que aparentment és una xorrada, perquè estem parlant d'una pel·lícula en la qual, doncs, s'ambienta en un món de follets, de nans, en un món misteriós, ell fa del paper d'un home d'alçada normal, un home sa, en un món de nans, i tot i així se'n va sortir bé. És a dir, la figura central d'aquella pel·lícula no és Willow, que és un personatge curiós però no té més enllà, tampoc és aquella fada estranya que sortia, ni aquella cabra, sinó que la figura és Val Kilmer i el seu humor socarró. En certa manera, ell heredava el que havia sigut Harrison Ford 10 o 15 anys enrere. No? Després la seva pel·lícula va caure en picat, i aquí hi ha dues reflexions filosòfiques, com deia abans, molt importants. La figura de Rimbaud, el poeta francès, geni, superdotat, que va participar doncs, en la comunitat de París, de 1870-71, que va fer tota la seva carrera literària entre els 16 i els 21 anys, i que a partir dels 21, com va veure impossible doncs, integrar la seva vida, la seva trajectòria en la societat burgesa molt conservadora i limitada del moment, d'aquest moment doncs, de la Revolució Industrial, ell va començar una vida erràtica, una trajectòria no només erràtica, sinó inclús autodestructiva, que el va portar amb només 36 anys a morir després doncs, de, com diem, d'aquesta trajectòria. Una persona que era molt brillant, que prometia molt en molts camps i que és aquesta figura del geni de joguina trencada, no? Podríem parlar també Don Casque és el d'un altre francès, que és Évariste Galois, que era un matemàtic francès una mica anterior, del 1820, molt brillant, va morir amb 21 anys, i ell va fer també tota la seva trajectòria dels 16 als 21 anys, matemàtica. Va descobrir els fonaments del que avui en dia és el GPS, que ens permet doncs, conduir-nos amb els cotxes, el Google Maps, etcètera, etcètera, el món dels satèl·lits, gràcies a això hem pogut arribar a la Lluna. Doncs Évariste Galois era un geni. I què li va succeir a Évariste Galois? Que en un moment en què estava en el culmen de la seva trajectòria matemàtica, amb 21 anys fent descobriments tremendos, per una qüestió d'honor de l'època romàntica, hi havia una qüestió d'una noia, es va enfrontar un duel d'esgrima amb una altra persona que era el campió d'esgrima de França. Error, no? Va ser un error enfrontar-se justament a aquesta persona. I en el curs del duel, doncs, Évariste Galois era un bon lluitador d'esgrima, però va morir. És una mica, són metàfores d'aquestes figures brillants, però joguines sí. Trencades a l'inici de la seva trajectòria. I una mica la figura del geni incomprès, també. I una mica és el que li ha passat també al nostre estimat Val Kilmer, que després, tot i que ha fet intents molt dignes de recuperar, no ha sigut capaç, no?
Ostres, jo recordo Val Kilmer en aquella escola de genios.
Sí, i quan feia de Jim Morrison també, i és una llàstima. Realment va intentar una pel·lícula de Batman, buscar el món més comercial, sí, va fracassar. Sí.
Tampoc li va anar tot bé. I que havia... Esperem aquest gant, a veure què... Sí. Tu què vaticines per això?
Jo crec que probablement tingui una certa sortida a nivell comercial, però des del punt de
però
vista
no
de contingut no val la pena. És a dir, és una metàfora no només de la decadència de la Motown i de la indústria automobilística, sinó una mica d'Occident també, eh?
Què? Repassem altres pel·lis? Que fem un flashback ara o ens tornem a...
Recuperem una altra estrena de la setmana passada, que és El poder del dinero, amb Harrison Ford, Liam Hemsworth, Gary Oldman. Mm. Els actors en principi són bons, però és la típica pel·lícula una mica de contracte que els actors fan perquè tenen un precontracte de 3 o de 5 pel·lícules al llarg de 10 anys i si no el fan, doncs se'n van a la presó, no? Llavors, la qüestió és complir... un thriller...
Però això, a veure, Ramon, com, que se'n van a la presó...
És una manera de parlar, és una metàfora.
Vols dir que acaben la seva carrera?
Que, sí, no, que poden tenir problemes amb la productora que els hi ha garantit doncs, aquestes estrenes, no? Escoltem unes notes del poder del dinero.
Nací y me crié en Brooklyn. Mi padre fue guardia de seguridad durante 32 años y acabó en la miseria. Empecé desde abajo y pasé años perfeccionando mis aptitudes, con la esperanza de ganar pasta para cuidar de mi viejo. Tan solo necesitaba una oportunidad.
Voy a hacerte rico.
¿Qué?
Bàsicament, jo crec que ens centraríem en la figura de Harrison Ford. És a dir, és una persona que és l'enèsim intent d'escapar d'aquest arquetipus d'heroi que ell va conrear a finals dels anys 70, al llarg de tota la dècada dels 70, amb els clàssics de la Guerra de les Galàxies, amb els clàssics d'Indiana Jones i alguna altra pel·lícula més, però no n'ha pogut escapar, no? No n'ha pogut escapar i ha entrat doncs, en una dinàmica de casar-se amb dones molt més joves que ell, errors consecutius, etc. Calista Flockhart,
Animat Bill... Per cert.
Sí, llavors, ell aquí ha intentat fugir una mica d'aquest paper, inclús físicament. S'ha disfressat amb aquest cabell rapat, amb aquestes ulleres de pasta, amb aquesta estètica diferent.
La recada
que porta els últims anys, que li dona un toc com de madur una mica rebel, estrany, també.
Escolteu, Indiana Jones pot ser... Qui va ser l'altre dia, el Carles, que va...
Sí, em sembla que va comentar que estan preparant una altra estrena, una nova estrena d'Indiana Jones.
Sembla ser que sí.
Mare meva, però aquest home...
Però em sembla que el protagonista ja serà el fill, i ell tindrà un paper testimonial.
O sigui, farà de Sean Connery.
Sí, més o menys. Simbòlicament farà de Sean Connery, que era Henry Jones Senior, que era un geni, no? I una mica com en el camp també de les Guerres Galàxies, que sembla que tindrà un paper amb la nostra estimada amiga Carrie Fisher, que ja, doncs, amb una presència diferent que quan protagonitzava aquelles pel·lícules als anys 80, però passaran el testimoni, no?, el llegat.
Bé, en tot cas, aquesta pel·li que es va estrenar la setmana passada, però tot i així la recuperem, eh?
La recuperem perquè té aquest interès d'aquesta figura que no pot escapar del que han sigut les seves inicis de la trajectòria.
Vinga,
no?
Va, sé, Ramon, que aquesta pel·li tens moltes ganes
moltes.
De veure-la.
París a tota costa. Magnífica aquesta pel·lícula.
Magnífica.
Per comentar aquesta setmana.
Tenim una amiga en comú que, bé...
Està fascinada.
Frisa, eh?
Frisa per veure-la i per disfrutar de cada moment, de cada fotograma d'aquesta pel·lícula.
A veure, aquesta pel·lícula, com la veus? És una pel·lícula...
Sí. Hi ha una cosa important aquí, que parla només d'aquesta pel·lícula, sinó de moltes altres.
De què va la pel·lícula? A veure,
la pel·lícula intenta parlar, doncs, amb un clau una mica d'humor, d'aquest problema doncs, del racisme, d'una noia doncs, molt pija, etcètera, etcètera, que entra en conflicte amb el país que són els seus orígens, i llavors no sap com resoldre aquest conflicte, però al final s'acaba trobant a si mateixa, tot amb una mica de clau d'humor. Jo trobo que és una pel·lícula d'un escassíssim interès. És a dir, és una mala pel·lícula que anar-la a veure és tirar els diners. Però aquí hi ha una qüestió que és... Que, per què? Perquè estan frivolitzant amb un tema greu com és el del racisme i amb la identitat de les persones, no? Uh-huh. I amb la identitat dels pobles i com això s'incardina amb la vida de les persones, no? Sabeu que Ortega y Gasset, al seu llibre de la rebel·lió de les masses, parlava del que és l'esnobisme. L'esnobisme què és? És aquelles persones, esnob, sabeu que era el cartell que els hi posaven antigament a les persones que deien sine nobilitate, sense noblesa, no? Què vol dir? Que són aquelles persones que no tenen un jo irrevocable, que no tenen una identitat definida, que són permeables, maleables en un mal sentit, que són com baletes, que no tenen un criteri definit de les coses, sinó que funcionen en funció de les modes, no? I aquí és la figura d'aquesta noia snob, completament, que de la qual ens sentirem també les notes d'aquesta pel·lícula.
Faltan menos de 3 semanas para el desfile.
Hola, chicas. Siento llegar tarde. ¿Me he perdido algo? Acabamos de empezar.
¿Sí? ¡Aló, Virginia!
¿Tu abuela de Marruecos? Yo siempre he querido visitar las pirámides. ¡Oh! ¡Las Fashion Girls! Solo hay gilipollas. ¡Muy buenas!
Aquí hi ha dos factors, no? En primer lloc, quan mirem l'edat, què diu? No recomanades per menors de 7 anys. Això és clarament és un eufemisme. És a dir, no ens està parlant de si és una pel·lícula adreçada a nens o adults o adolescents o a persones de totes les edats. Quan ens posen això, és una forma elegant, eufemística, una mica indirecta, de dir que és una pel·lícula per gent una mica frívola, no? Llavors, aquest és una mica el missatge. I d'altra banda, tenim aquesta qüestió doncs, de frivolitzar amb una qüestió. Ara hem vist fa molt poc, per parlar una mica d'actualitat, aquesta circumstància que s'ha donat doncs, a la frontera d'Espanya, amb Àfrica, amb
Ceuta
Guàrdia Civil, a Ceuta i Melilla, disparant d'una manera cruel contra aquests immigrants que intenten arribar a la costa, a Gibraltar, etc. És a dir, estem frivolitzant una cosa que és la vida de les persones i la lluita de les persones per la seva dignitat i el seu camí a la vida, no? En circumstàncies molt extremes. Per tant, jo trobo que més enllà de la brometa i de disfrutar-la com una petita gambarrada i d'aquest cartell que a mi em va impressionar quan jo el vaig veure a l'estació de Sarrià, em va impressionar veure aquest cartell tan estrany.
Explica'ns què hi veus.
Es veu una noia, la Tarek Boudali, que és la protagonista, cridant absolutament histèrica, sense justificació aparent, i jo crec que es busca un efectisme, no? Des del punt de vista estètic és impacte, però no té més enllà. És com la pel·lícula. És un bon resum, síntesi de la pel·lícula.
Vinga, anem a repassar altres estrenes. Aquesta pel·li, jo crec que és una pel·li d'Òscar, podríem dir, però no se'n va endur cap Òscar per això.
Sí, per això deia jo que una mica sobrevalorada l'organització, perquè no va acabar de valorar les pel·lícules com Filomena, de la qual ens sentirem les notes.
Este es Martin Sixsmith, era el corresponsal de la BBC en Moscú.
I Washington. Estás deprimido. Bueno, me han despedido, estoy en el paro.
Ya, pero no ha sido culpa tuya.
Por eso estoy deprimido.
¿Qué planes tienes ahora?
Conozco a una mujer que tuvo un hijo cuando era adolescente. Lo ha mantenido en secreto durante 50 años.
Se refiere a un reportaje de interés humano y eso no es lo mío.
¿Por qué no?
Què tenim? En aquesta pel·lícula el que tenim és la figura...
Vens, has de convèncer, fem un exercici.
Sí, aquesta és més interessant.
Ens queden 4 minuts aproximadament, 4 o 5 minuts. Volia repassar altres pel·lis, no?
Només ara... aquesta i Què nos queda, que són les dues més bones.
Vale. Va, un exercici ràpid, perquè la Sara i jo anem a veure Filomena, creus que val la pena.
Sí, molt sintèticament. És una pel·lícula molt més, des del punt de vista de la producció, molt més escueta, però molt més interessant des del punt de vista de les interpretacions. Aquesta figura d'una humil senyora de 70 anys, que ha passat els últims 50 anys buscant el fill que li van prendre quan acabava de néixer, no? És aquesta lluita en un món de cinisme d'una persona doncs, que amb la seva perseverància lluita per la seva dignitat i la de la seva família, no? És una reflexió, és a dir, aquí realment sí que hi ha una interpretació de més nivell i que val la pena encara que sigui per aquest punt intimisme. I finalment, Què nos queda? Que és probablement la millor de les pel·lícules que avui hem comentat, no? És a dir, és aquest comentari al voltant d'una dona bipolar que decideix deixar de medicar-se. És, en el fons és una metàfora, aquesta rebel·lió contra la medicalització massiva i contra l'estigmatització d'aquesta societat, no? Que sembla que qualsevol persona que tingui una aparent tara, no hi ha ningú perfecte, tots tenim els nostres defectes, ja se li ha de posar com si fos una etiqueta perquè puguin anar a les farmacèutiques al darrere i vendre-li un munt de pastilles. Per tant, jo crec que des del punt de vista d'aquesta lluita per la dignitat i per la llibertat humana, és una crítica de les exorbitades expectatives que la publicitat comercial ens fica al damunt en la figura del seu fill.
Qui participa en aquesta pel·lícula, Ramon? Perquè ens puguem fer una mica la idea.
El director és Hans Christian Schmidt, és un director, diguem-ne, de cinema independent, de molt nivell, Lars Eidinger, Eva Meckenbach i Egon Merten. Jo crec que els actors són realment bons i mereix la pena veure la pel·lícula. Segurament és la millor de de les pel·lícules que hem comentat avui.
Però aquesta pel·lícula és el que dèiem, eh? Està jugant... Es va estrenar la setmana passada.
Sí, es va estrenar la setmana passada, però probablement sigui molt més interessant que el Pini Winnie aquest que ens ha estrenat aquesta setmana.
Escolta, jo volia parlar d'una estrena d'aquesta setmana. Tu, bé, no és que no volguessis, però has considerat Oh Boy.
Sí, el que passa que aquesta pel·lícula jo trobo que és una d'aquestes pel·lícules una mica sobrevalorades, és a dir, que filla de la mercadotècnia...
Tu tot és sobrevalorat.
Sí, és que estem en... No, les dues últimes t'he dit que són pel·lícules de nivell.
Sí. Ens quedem amb Filomena, per tant...
Filomena, que tot i ser un nom de tortuga, Judi Dench aconsegueix que sigui una pel·lícula molt digna i que no es queda, que és una pel·lícula doncs, de cinema europeu, introspectiu i amb un punt crític.
Vale. I aquest Oh Boy, què ens podries dir?
Que totalment sobrevalorada. És fill de la mercadotècnia de Hollywood, que en un moment de crisi dels guionistes necessiten fer un acte doncs, de publicitat extrema.
Don Ramon, nosaltres normalment en Nous Misteriosos ens acabem amb música, vale? T'hem triat aquesta cançó per tu, per agrair-te que avui estiguis aquí. Si us plau, recorda'ns el títol de la teva secció.
La meva secció és Reflexions filosòfiques al voltant del cinema d'actualitat.
Doncs creiem que per aquest títol, una cançó que, doncs, que li arriba a l'alçada seria aquest Blue Velvet.
Preciosa. She
wore blue. Doncs escoltem les primeres notes de Blue Velvet i acomiadem el Ramon, que escolta, volem que torni un altre.
I tant, ja, Ramon, és que si no torna serà un pecat, això.
Farem el que podrem.
Sabeu
tornarem.
Que el Ramon va molt enfeinat, però bé, ja ho trobarem.
Ja tornarem.
Vinga, moltíssimes gràcies, Ramon, i que tinguis un molt bon divendres.
Igualment. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow. My heart there'll always be, precious and warm a memory, through the years, and I still can see blue velvet through my tears. She they'll always be precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Saps que a Barcelona hi ha la ciutat modernista més gran d'Europa? Vine a descobrir-la fins al 16 de març a les jornades de portes obertes del recinte modernista de Sant Pau, a l'horari d'11 del matí a 6 de la tarda. Sant Pau, el modernisme que et queda per descobrir.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor volem que continuïs estalviant una vegada i una altra amb més de 500 productes rebot que et tornen el 50% del seu import per la següent compra que facis, des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, tens el 30% de descompte directe en tots els matalassos.
I de rebot t'emportes el 50% del preu del matalàs.
A Hipercor. Consulta'n les condicions a la botiga.
Ràdio Estel.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up.
El pitjor del pitjor, un espai on parlarem de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions. Aquesta setmana hem parlat dels Òscar. Al llarg d'aquests dies hem fet un repàs dels principals premis que es van lliurar la matinada de diumenge. Hem parlat del que ha suposat la victòria de 12 anys d'esclavitud, un triomf que estava cantat, segons han explicat alguns crítics, i també hem comptat amb el punt de vista de Pere Valls, redactor en cap de la revista Fotogrames, que va fer-nos un balanç de la cerimònia. Per últim, vam parlar de les principals curiositats que ens va deixar la 86a edició dels Òscar.
Ara, si et sembla bé, avui recollim algunes de les opinions que ens han arribat dels oients al llarg d'aquesta setmana.
Perfecte. De moment, el 43% dels oients que han entrat al nostre web, radioestel.cat, creuen que sí, que els premiats mereixien l'Òscar, que era la pregunta que fèiem, que llançàvem aquesta setmana a través de la web. Mentre que un 17% hi està en contra, creu que no es mereixien els premiats aquests premis, i un 40% no hi està segur. Ara, si us sembla, recollim l'opinió dels espectadors que a través del primercafe@radioestel.cat ens han enviat la seva opinió. L'Àngels, en primer lloc, ens ha escrit per dir-nos que els premiats mereixien els guardons, però que troben just que Leonardo DiCaprio, nominat per cinquena vegada, no li hagin concedit mai cap. Ens explica també que va escoltar el raonament de Pere Valls, que va voler parlar amb nosaltres per fer un balanç de la gala. L'Àngels està d'acord amb el seu punt de vista i diu que probablement si DiCaprio no s'ha fet amb l'Òscar encara és perquè ha tingut mala sort de coincidir amb interpretacions tan o més potents que la seva, com la de McConaughey aquest any. D'altra banda, l'Ignasi ens ha fet arribar la seva valoració sobre el selfie, l'autofotografia que va llançar Bradley Cooper i on hi apareixen algunes celebritats com Brad Pitt, Julia Roberts o Jennifer Lawrence. Segons el seu punt de vista, es tracta d'una estratègia de màrqueting per promocionar el Twitter i la marca Samsung, que ell no acaba d'entendre. Al respecte, Ignasi, si m'ho permets, Pere Valls va donar-nos alguna clau perquè comprenguéssim el perquè del selfie i la difusió que ha tingut i ens va dir que probablement fos una altra via per recaptar diners. D'altra banda, el Martí també és crític amb el moment en què es van distribuir les pizzas, perquè el seu pare aquest moment estava molt descontextualitzat i no anava acompanyat de cap anècdota o gag. Tot i així, considera molt positiva la tasca de DeGeneres, la presentadora de l'edició de l'Òscar d'aquest any, que va saber amenitzar la gala i diu que va poder donar-li un toc d'humor. La Berta, per últim, ens ha demanat que posem la cançó de Pharrell Williams, que va fer ballar a bona part del públic, incloses algunes estrelles com la guardonada Lupita Nyong'o, Amy Adams i Meryl Streep. Doncs per acomiadar-nos us recordem que podeu seguir votant la pregunta que us hem plantejat aquesta setmana, si creieu que els premiats mereixien l'Òscar o si no, i ho podeu fer fins diumenge a través del web radioestel.cat. Per ara us deixem amb la cançó Happy, que dediquem especialment a la Berta.
Clap along if you feel like a room without a roof.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. ...150è aniversari del Pare Manyanet amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a l'excursió el 15 i 16 de març. A Agramunt visitarem l'església i comprarem torrons. Passejarem per Trem i farem missa dominical anticipada a Santa Maria de Valldeflors. I per acabar, sopar. El 15 i 16 de març viu amb nosaltres el 150è aniversari del Pare Manyanet. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor volem que continuïs estalviant una vegada i una altra amb més de 500 productes rebot que et tornen el 50% del seu import per la següent compra que facis, des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, tens el 30% de descompte directe en tots els matalassos.
I de rebot t'emportes el 50% del preu del matalàs.
A Hipercor. Consulta'n les condicions a la botiga.
Endolceix-te la vida amb La Vanguardia. Aconsegueix un joc complet de pastisseria creativa. Prepara, decora i tasta pastissos, galetes, cupcakes i tot el que la teva imaginació pugui crear. Dimecres i diumenge a la Cartilla. I emporta't el joc Pastelleria Creativa per només 24,95 € i sense cupons amb La Vanguardia.
Cada divendres arriba la Maria Josep Rosselló, directora de Grau de Nutrició i Dietètica de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Què tal, Maria Josep? Molt bon dia.
Ja tinc que posar un exdirectora davant.
Exdirectora? Mare meva, per nosaltres continua sent la directora.
Jo ara estic instal·lada a Andorra, col·laborant amb la Universitat d'Andorra, però bueno, jo l'altre dia ho vaig anomenar...
Que nosaltres ens vam quedar amb la menció i vam dir, home, això s'ha de dir, perquè la Maria Josep és molt coneguda per tothom.
Ja, vam crear aquesta carrera, la Universitat Ramon Llull, que continua indiscutiblement i que jo vaig recomanar justament per dietes de perdre pes, que si tenen problemes busquen professionals de la nutrició dietètica que els orienten d'una manera particular, que és molt important.
Maria Josep, avui ens continuaràs donant consells per aprimar-nos amb bona salut, d'una forma saludable.
Sí. Fem un resum per situar les coses, per si algú la setmana passada no es va escoltar. Vam parlar de dietes per perdre pes, com tu estàs dient, saludables, i vam anomenar dos coses d'entrada importants. Una, que si una ha de perdre 2 a 4 quilos s'ho pot plantejar pel seu compte seguint les normes que els donarem. Si és més d'això, indiscutiblement s'ha de posar en mans d'un professional. Si hi ha problemes de salut, és molt important abans de començar a fer dietes d'aprimament també posar-se en mans d'un professional, fer una analítica, etcètera, etcètera. I després, una cosa molt important és que perquè una dieta d'aprimament funcioni en el temps, és a dir, que perdis el pes, però després no tornis a recuperar, és descobrir quins són els errors que tu estàs cometent amb la dieta que t'han suposat posar aquests quilets de més, perquè si no, deixaràs després la dieta, tornaràs als teus errors i tornaràs a posar pes. La dieta ha de ser amb productes naturals, és a dir, continuant a comprant com comprem sempre. Res de començar a prendre coses rares, etc, que això no soluciona res i està comprovadíssim que només és car i que no crea bons hàbits. Per tant, una bona dieta per perdre pes el que ha de fer és augmentar molt el consum de verdures, d'amanides en forma de barrejada, si vols, amb unes culleradetes d'arròs o de pasta o de llegum, però sempre molta amanida, de manera que cada dia un dels plats importants sigui una amanida, però les verdures podem menjar en forma de purés, d'escalivades, també podem menjar bolets, podem menjar espàrrecs, per tant, no ha de ser avorrit. Hem de cuinar i amanir amb poc greix, això sí que és importantíssim, per tant, fora fregits i molt planxes, bullits, microones, forns, etc. Consum de pa moderat, perquè vam recordar que el pa té 250 calories per cada 100 grams, per tant, a moltes persones l'error és que mengen un excés de pa, per molt saludable que sigui el pa o per molt saludable que sigui l'oli d'oliva, si fem un excés consumim més calories del compte. No? Augmentar molt el consum de peix i marís, carns magres, consumir 4 ous a la setmana, consumir d'una o dues fruites diàries, tampoc molt més perquè porten molts sucres, aprofitar fruites de temporada que tenen molt poc sucre, com són els maduixots, i les normes generals, i aquí una mica crec que ens vam quedar molt, molt justos, en qualsevol dieta d'aprimament diem, eliminem el sucre. Per què? Pues perquè el sucre només aporta calories i, per tant, podem eliminar el sucre. Però aquí ens vam quedar curts, a veure, amb les dietes d'aprimament es parla de eliminar el sucre, eliminar les farines, que per tant vol dir arrebossats i fregits, no? Però quan parlem de sucre, què és? La part de begudes no la vam tocar gens ni mica. Vosaltres vau apuntar el tema d'una copa de cava, eh? Ara em preguntareu, eh? Però clar, sucre està amagat en molts llocs. Per exemple, hi ha gent que fa un consum de begudes ensucrades important. O fins i tot que pren molts sucs de fruita, que també aporten molt sucre. Per tant, molta cura, perquè això és el que ens fa pujar les calories sense adonar-nos compte, no? Per tant, les begudes, la beguda ideal per aprimar és l'aigua, no ens enganyem. Aigua o infusions, això seria l'ideal. Val? I ara, vinga, preguntes que es van quedar en el temps.
No, ara que apuntaves això, que és veritat que ens vam quedar curtes pel tema de les begudes, no?
Sí, sí.
Molta gent, bé, nosaltres tampoc som molt amants, la seraió del cava, però bé, ja que
però
és un producte
vi,
català.
Però la copa de vi, no? Dinant, no, Maria Josep?
Es permet en una dieta o com ho veus?
Mira, anem a veure. Això ens dona peu a fer una altra reflexió que tampoc la vam fer. A veure, una dieta d'aprimament no és de per vida. Per tant, si algú els diu tu a partir d'ara només podràs menjar d'aquesta manera, mal fi d'aquest professional, perquè no és veritat. Una dieta d'aprimament és aquella que no cobreix les calories necessàries. Per tant, no estaràs tota la vida no cobrint les teves necessitats calòriques. Només un temps per perdre uns quilos. I després passaries amb una dieta de manteniment, equilibrada, etc. Per tant, la primera circumstància és aquesta. Per tant, si diem no prendre sucre, no és de per vida. Si diem no prendre farines, no és de per vida. No prendre fregits, no és de per vida. És durant un temps. Pues amb les begudes passa el mateix. Què passa amb l'alcohol? Bé, no tothom metabolitza l'alcohol correctament. L'alcohol, hem de dir que té calories. És a dir, per exemple, si les proteïnes i els hidrats de carboni tenen 4 kilocalories per gram, els greixos tenen 9 calories per gram, fixa't que és més del doble, de 4. L'alcohol té 7, es situa enmig, no? Ni 4 com proteïnes i hidrats de carboni, ni 9 com el greix, però es queda amb 7, per tant, és un aport de calories. Un aport de calories que dius, home, si el sucre m'aporta 4 calories per gram i l'elimino, l'alcohol, què fan aquí? Val? Per tant, la recomanació més saludable d'entrada seria, a veure, durant aquesta temporada que fas una dieta baixeta en calories, eliminar les begudes alcohòliques. Es poden veure begudes aigua, es pot veure aigua amb gas, que l'aigua amb gas no aporta calories, i a la gent que li va molt bé, no?, a l'hora d'anar a veure un gotet d'aigua amb gas, per què no?
Sí.
Val? Però també hi ha una altra cosa amb l'alcohol. La dona i l'home no el metabolitza igual. Metabolitza millor l'alcohol l'home que la dona. Això és una realitat científica, eh? No, sobre l'alcohol podríem parlar molt, eh? Molt. Tal vegada seria important fer-ho, perquè també
quan vulguis, Maria Josep.
L'altre dia va sortir una dada molt esgarrifosa,
sí,
no?
Sí, sobre els adolescents,
sí,
oi?
Sí, per tant, si voleu, el tema de com metabolitzem l'alcohol, etc., podem deixar per la propera setmana.
Vinga.
Perquè és llarg d'explicar, però que crec que és molt important i que s'hauria d'explicar a tots els col·legis. És molt, molt important. Bé, però l'home i la dona no metabolitzen igual l'alcohol. L'alcohol el metabolitza millor l'home que la dona, en general, però anem a veure. Hi ha dones i també homes que només que prenen una mica d'alcohol s'hi costa molt més perdre pes o no perdre pes. Per tant, la recomanació seria, a veure, comenci 15 dies fent dieta, perquè per 15 dies ningú es morirà, no?
No passa res.
Val? Sense prendre ni cava, ni vi, ni... Per molt saludable que sigui, I 15 dies, i els 15 dies incorpori-ho. Si veu que una copeta moderada, Si veu que continua perdent pes, és que ho accepta perfectament el seu organisme, i si veu que no perd pes, és que la seva naturalesa ja li està dient que no anem bé. I és un fet que molta gent, només que prengui una mica d'alcohol, ja nota com més retenció de líquid, en fi, és un fet. Per tant, allò que perquè estem dient, no?, que les coses són molt saludables, i un vi pot ser molt saludable, però no per tothom. Per tant, a veure si ens quedem amb aquesta idea molt bàsica, no? No posem etiquetes de bo i dolent a les coses. Depèn de la persona. És boníssim el pa, és boníssim l'oli, és boníssim el peix. Sabeu que jo el peix el poso sempre com un exemple, no? Però hi ha gent al·lèrgica al peix, que si li dono peix el puc matar.
Clar.
Val? Per tant, el vi és molt bo, és molt saludable, té propietats cardiovasculars, etc, més el vi negre, tot el que vulgueu, no? Tot un llarg, etc, que és cert, però no per tothom. I per dieta d'aprimament és una cosa que te l'has de plantejar com ara faré neteja a fons, val? Igual que fem amb les cases, però que ningú es passa cada dia fent neteja a fons de casa seva perquè seria inviable, no? Pues això, no? Per tant, fem-ho d'una manera moderada.
Vinga, Maria Josep, et sembla si comencem amb la bateria de preguntes que tenim preparades, perquè déu-n'hi-do al voltant d'aquest tema com perdre pes d'una forma saludable.
Sí.
Sara, hem fet una tria perquè en teníem moltes.
Sí.
Si de cas, a veure, per exemple, Maria Josep, el fet de menjar en determinades hores ens pot ajudar a perdre pes? És a dir, si menges en unes hores concretes del dia, això pot regular-te, no ho sé, és positiu?
En general, seria bo esmorzar d'una manera raonable, fer un àpat del migdia també raonable i sopar menys. Però això tampoc es pot plantejar per tothom. Per què? Perquè hi ha gent que és incapaç d'esmorzar a primera hora.
Clar.
Per tant, el que pot fer és a primera hora prendre, què sé jo, un iogurt, una coseta petita, no? A vegades un formatget, qualsevol cosa molt lleugera, una fruita, i deixar l'esmorzar per més tard, a mig matí, perquè és el moment en què el seu organisme ho accepta. Per tant, anar en contra de la pròpia natura tampoc va bé. Després també la dieta s'ha d'adaptar a la persona. Si les persones, per exemple, al migdia, i això és una cosa molt general al món, fan un àpat més lleugeret i després sopen més. Clar, que no sopin molt tard. Clar, això és molt general en el món perquè sopen entre 7 i 8 de la tarda, que és una hora en què molta gent té gana, Per tant, això estaria bé. Ara, tampoc es tracta de sopar molt a última hora, perquè si no, aquí sí que després no cremem aquesta energia que hem ingerit. És bo repartir al llarg del dia amb les dietes d'aprimament, amb 5 àpats, sí que és bo, però tal vegada tothom tampoc ho farà. Per tant, són coses a recomanar, fer com repartir 5 àpats, menjar alguna cosa primer al matí i un esmorzar més important a mig matí, o fer-ho al revés, a l'esmorzar alguna coseta a mig matí, un dinar moderadet, alguna cosa a mitja tarda i un sopar encara més moderat, perquè estem parlant de primar, per tant, no ens donarem grans àpats, no? Però s'ha d'adaptar a la persona, torno a repetir.
Maria Josep, quan estem fent una dieta d'aprimament, quantes calories aproximades hem de consumir al dia? Suposo que és diferent en homes i dones, en edats...
Sí, sí. A veure, dietes per sota de 1.500 calories no s'haurien de fer, però realment moltes vegades amb una dona, si no la situes en 1.500 calories, no s'aprima. Per tant, és així. Un home amb 1.800, fins i tot segons quins homes, amb 2.000 s'aprimen, perquè el consum calòric és més alt amb ells. Per tant, el que s'hauria de fer és rebaixar el 40% de les necessitats de les seves calories. Per tant, realment no és fàcil, fer això, no penseu que és massa fàcil, però ens hauríem de situar això entre 1.500 i 1.800 quilocalories.
Maria Josep, ara mateix ens pregunten si dues olives equivalen a un croissant de mantega.
No, ni molt menys, no. És molt més calòric un croissant de mantega que dues olives.
Ah, no, és una llegenda, no?
No, mira, les olives tenen un 20% d'oli, vale? L'altre és pràcticament aigua, aigua i fibra. Val? Per tant, com hem dit, si té 9 quilocalories per gram, 2 per 9, 18, són 180 quilocalories per 100 grams d'olives. Dos olives són una misèria, A lo millor són 5 grams, m'explico? Val? Per tant, dos olives... a tot posar seran 10 quilocalories, a tot posar, si són molt grosses. Un croissant se te'n va a les 250 quilocalories, segur. Clar. O sigui que no. Aquestes coses són un disbarat.
A la llista negra, A la llista negra. Sí, de moment, el croissant, aquests 15 dies...
Ah, sí, això sí.
El reservem. Sí. Maria Josep, quins aliments ens ajuden a evacuar, per dir-ho d'alguna manera, a cremar greix, i quins són recomanables per picar entre hores? Aquestes hores que nosaltres tenim aquell petit moment
a veure,
de dir...
Sí que és molt important que quan es faci dieta d'aprimament no aparegui estrenyiment. Molt important.
Molt important.
Perquè apareix, i normalment apareix perquè la gent està acostumada a consumir molt més greix. El greix també té un efecte laxant en el nostre organisme, lubricant del budell, ens fa segregar bilis, i quan de cop i volta baixem molt el consum de greix, a molta gent li apareix estrenyiment. I això ho has de solucionar augmentant molt la fibra, bevent molta aigua, això és molt important, i consumint iogurts desnatats, com vam dir l'altre dia, però el consum de iogurt és molt important, perquè si no, anirem malament. Ara, si no beuen molta aigua i no prenen un parell de iogurts, és molt fàcil que els aparegui estrenyiment, a passar d'estar fent dieta amb molta verdura, no? Però clar, per això recomanem molt la verdura, perquè la verdura augmenta molt més la fibra que la fruita, i en comparació és més lleugera en calories la verdura que la fruita. Val? Per tant, això és altament recomanable. Hi ha persones que fins i tot sempre els hi passa, i aleshores recomanaríem algun suplement, per exemple, afegir llavors de lli dintre del iogurt per poder evacuar. Per picar entre hores, aprofito allò del iogurt, per picar entre hores, els iogurts és un producte molt bo, no? El iogurt, aquesta fruita que ens la podem prendre entre hores, els formatges desnatats també és una cosa que ens poden ajudar a treure la gana, no? I a més són fàcils de tenir, no? Perquè a vegades hi ha coses que no se't conserven bé, però uns formatgets són molt fàcils de consumir, val? Són aquestes coses. I després, molt important, beure entre hores. Molt important. Hi ha molta gent que si veu una infusió, li senta millor, ara fa molt bon temps, però aquí mateix a la seu fa fred, vull dir que el que us hi vingui de gust, però beure molta quantitat una altra vegada. Fixeu-vos que estic repetint els consells, però és que és una realitat. Per tant, m'heu preguntat per evacuar, per picar entre hores, sí?
I per cremar greix. Hi ha alguns aliments que siguin més apropiats? No.
No, tot això és un màrqueting fantàstic, El que magreix, el no sé què, 20.000 productes, farmàcies dietètiques estan plenes, etc. No, el que ens pot ajudar una mica són determinades fibres que absorbeixen una mica de greix, però el que funciona de veritat és rebaixar el greix, no? Perquè és un fet, si tu no rebaixes el greix, malament. Fixeu-vos que tots aquests productes sempre diuen acompanyats d'una dieta. Molts d'aquests productes el que són és fibra. Aleshores, això està bé perquè la fibra sí que és una mica sequestradora de greix, una mica. Enlenteix una mica l'assimilació també dels hidrats de carboni, però tot l'altre, de veritat us ho dic, estan basats en uns estudis que s'han d'agafar amb pinces.
Maria Josep, déu-n'hi-do, el repàs que hem fet. Ja volia, per acabat, volíem preguntar si la xocolata negra va bé... Bueno, això és per suposat. Bueno, per suposat, a veure si ens ho pots confirmar
sí,
o...
Sí, a veure, tenim xocolata sense sucre, actualment. Hi ha persones que poden menjar-se un trosset de xocolata. A vegades podem calcular que un quadradet o dos, depèn de lo gruixos que siguin, són els equivalents en calories a un iogurt, d'aquests sense sucre, eh? D'aquests sense sucre. Hi ha persones que són, que si no pengen una mica de xocolata, jo he programat moltes dietes de primament posant una mica de xocolata, no? Yeah. Per què? Pues perquè sí, perquè és necessari. També posant ametlles o posant nous, perquè si tu agafes 20 grams d'ametlles o de nous, que també pot ser una cosa per picar entre hores, no, ni 20, a lo millor amb 10 tenen prou, eh? 10 grams d'ametlles o de nous amb un formatget és un pica-pica fantàstic, però 20 grams, que són uns quants, té les mateixes calories, que són unes 120, que una poma d'uns 200 grams. Per tant, també es poden menjar ametlles i nous. No hi ha productes prohibits. Serà moderar molt la quantitat.
D'acord, doncs amb aquest bon consell de que no hi ha productes prohibits de la Maria Josep Rosselló, exdirectora del grau de Nutrició i Dietètica de la Universitat Ramon Llull. Nosaltres ho podem continuar dient, Maria Josep, perquè...
Sí, això ho podeu dir, que... però també, com et dic, la col·laboració amb la Universitat d'Andorra, que hem fet un postgrau i que continuarem fent coses i tal, pues, bueno, és la meva activitat.
Bé,
una vegada jubilada de Blanquerna.
Molt bé, moltíssimes gràcies i acomiadem amb tu també el programa d'avui. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Fins dilluns.
Fins dilluns. Nosaltres ho deixem aquí. Vagi molt bé cap de setmana.